camins.
Fer exercici, deixar de fumar, aprendre alguna cosa nova, perdre pes i fer dieta, menjar saludablement, estalviar diners, passar més temps en la família, viatjar a nous llocs, anar al gimnàs, llegir més. És el moment de fer propòsits amb l'arrencada de l'any. Ja us dic jo que després de molts anys de fracassos estrepitosos, ho he deixat de fer. Crec que el que jo desitjo és viure les coses bé, allò que vingui cada dia de la millor manera possible, sense gaires aspiracions. Això sí, tinc un propòsit molt clar. Dir-vos cada dia bona vesprada. Hey, hey, hey! Doncs vinga, anem allà. Bona vesprada aquest dilluns 3 de gener del 2022. 22. Sí que es comencem bé, eh? Dia 0 d'aquest any del que ja trepitgem el tercer dia, però que per nosaltres és una mica primer de gener, eh? Any nou a la ràdio. Perquè, senyores, senyors, aquí ara comença no una nova setmana de camins, sinó una nova setmana, un nou mes i un nou any. Per tant, encetem ara la versió 2.022 de l'estona de ràdio més social i espiritual de Catalunya. Què vol dir això? Que TH no ens va enviar cap burofax amb la quitança, manté la confiança en el programa i nosaltres feliços, com perdius. Tenim a l'equip descansadet, la Paula, Paula barra Carmen de Mairena, en Ferran. Tenim la parròquia enxufada, la Maria José, i el nostre suport emocional, que és la Esther, i tenim les ganes pels núvols de fer ràdio. Setmana estranya, eh? Perquè dijous, dia de Reis, tampoc tindrem programa. Així, per despistar-vos una mica més. Ho fem fàcil, eh? En aquesta casa tornem, marxem, us heu d'adaptar, amics, al nostre estil. Això sí, per dimecres, vespre de la festivitat de Reis, dia 5, tindrem un camins amb una mica diferents, camins versió extendida, ja com vam fer el dia de la nit de Nadal, ja us explicarem una mica perquè sapigueu de què va la cosa. Centrem-nos, si us plau, en el dia d'avui, perquè en res rebrem el nostre analista de capçalera, l'Àngel Miret, per encetar l'any, ens portarà el seu univers multivers de notícies socials, religioses, amb la seva mirada sempre crítica i constructiva. De seguida, també avui rebrem la Maria Marcet amb la seva secció Pachamama, com tenim la Mare Terra, quins reptes tenim per endavant per cuidar-la més, perquè tot vagi bé, les preguntes que sempre ens fem amb la Maria i a veure quines històries ens explica avui. Estarem ben atents. I finalment, de la mà d'Ignasi Miranda, l'incombustible, amic i mestre, arribarem a les 9 de la nit, arribarem fins a les 9, amb totes les novetats de les Càritas i Diocesanes de Catalunya. Serà quan li donem veu a Càritas. Tenim una enquesta, per cert, la primera de l'any. Tampoc ens hem arriscat massa, no ens enganyem. En el nostre compte de Twitter, @caminsestel, la pregunta que us fem avui, tens propòsits per al 2022 o feu com jo, que no tinc cap? Però si els teniu, allí podeu contestar la nostra enquesta i dir la vostra. Allí teniu opcions i podeu participar. Moltes coses, inici de tot, la Macedònia de la ràdio continua ben fresqueta. De seguida li diem bona vesprada a l'Àngel Miret.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Corredisses, nervis, primer dia, encetem l'any i estem contents. Àngel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada.
Àngel, com prova l'any?
Bé, a nivell personal molt bé, sí? I a nivell del món hi ha de tot.
A nivell del món, no? Podríem discutir-lo.
Hi ha coses molt bones, coses dolentes i molt dolentes, molt bé. Però vaja, gràcies a Déu, bé.
Tot bé, doncs me n'alegro. A veure, de seguida estic amb tu, però et demano 2 minuts perquè avui hem conegut la notícia que el papa francès ha nomenat Francesc Conesa nou bisbe de Solsona, recordem, diòcesi vacant des de la renúncia de Xavier Novell. La data de l'inici del Ministeri Episcopal al Bisbat de Solsona serà el dissabte 12 de març a les 11 del matí. Per recordar i refrescar aquesta notícia ens acompanya uns minuts Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Bona vesprada i bon any.
Bon any també per tu. Bon any també per tu. Escolta, Francesc Conesa ha passat pels micròfons d'aquesta casa poc després que es conegués la notícia d'aquest nomenament. L'has pogut entrevistar. Ignasi, com ha anat tot plegat?
Doncs molt bé, molt bé. Ha estat una entrevista lleugera, àgil, però molt propera. S'ha mostrat, sí, com un pastor que vol caminar amb la gent. Abans d'escoltar alguns fragments de l'entrevista, si et sembla, Rafa,
clar,
Et comento que en la salutació als fidels de Solsona, Francesc Conesa ha expressat el seu desig precisament d'això, de caminar amb tothom. El nou bisbe electe de Solsona ha reconegut que les circumstàncies del seu nomenament, això sí, són molt difícils després de la inesperada i ja coneguda renúncia de Xavier Novell.
Amb dolor i desconcert hem viscut l'etapa final del Ministeri Episcopal del meu predecessor. Donem gràcies a Déu per totes les coses bones que va fer i demanem que l'il·lumini a la seva nova etapa. És just agrair també la tasca realitzada per l'administrador apostòlic que va nomenar el Sant Pare. Compto amb tots vosaltres per dur a terme la missió que hem rebut de Crist. Ens necessitem els uns als altres perquè només junts podem ser l'Església de Jesús.
Què més ha comentat el bisbe Ignasi?
Doncs mira, en aquest cas sí, ja en la nostra entrevista, concedida en exclusiva aquest migdia i que hem emès també a la tarda, Francesc Conesa ha assegurat que es presenta davant dels creients de Solsona com un servidor de tothom. En aquesta entrevista, el nou bisbe electe de Solsona s'ha mostrat molt content per la nova etapa que afronta després de la seva experiència dels últims anys.
Bueno, jo tinc molta il·lusió de conèixer una nova església, també una nova realitat, però a mi em fa il·lusió, i després, pues, clar, aprofitant també l'experiència, bueno, la meva diòcesi és l'Oriol Alacant, i jo vaig servir aquella diòcesi de 7 anys com a vicari general, també duc una experiència, no?, de vicari general, i després en la parròquia, en la Basílica de Santa Maria d'Elx, que és on jo vaig ser més feliç els 3 anys que vaig estar en aquella església. I després, també en tota l'experiència de Menorca, que ha sigut preciosa. Per a mi, el temps de Menorca ha sigut un gran do de Déu.
A Elx, Ignasi, tenim bisbe valencià i tenim presentador valencià. Estem copant Catalunya.
Sí, sí, esteu mica, molt presents, els valencians.
Mica en mica.
Des de Castelló, d'on ets tu, fins a Elx.
Tota la franja mediterrània aquí.
Francesc Conesa també ha dit que, de cara a la seva arribada a Solsona el proper 12 de març, com deies, Rafa, té la sensació que puja a un tren en marxa.
I és una església que està viva, i per tant, jo no pot, no sóc el salvador d'aquesta església. Clar, jo espero que sigui, que doni tranquil·litat i una certa normalitat en la vivència del seu afer a la gent de Solsona. Jo crec que sí.
Doncs moltes gràcies, Ignasi. No marxis massa lluny.
No marxo. Només dir que l'altre protagonista del dia, a banda del bisbe electe, és el que serà administrador de Solsona sortint, que és Romà Casanova, que en una compareixença ha agraït molt sincerament al papa que hagi tingut present, ha comentat, la diòcesi de Solsona, no només en les seves pregàries, sinó sobretot en el seu zel d'apòstol. Així s'ha referit a la situació d'una església diocesana molt sacsejada, com tots sabem, Rafa, després de la renúncia de Xavier Novell.
Doncs apuntades aquestes paraules també de Romà Casanova, gràcies, Ignasi.
Gràcies.
No marxis massa lluny,
no,
que de seguida fem la veu de Càritas.
Després torno.
Ara ens quedem ja, tira'm la sintonia, Paula, un altre cop, ens quedem ja a l'Àngel Miret. Àngel, bona vesprada de nou.
Hola, novament.
Escolta una cosa, has escoltat les declaracions del nou bisbe?
Sí, sí,
No trobes que té una retirada fonètica al cardenal Omella?
No sé si tant.
No t'has quedat.
El que l'he trobat és poc accent valencià.
Poc accent?
Ah. Poc accent.
Sí.
Sí, per ser, no sé, potser com que portava anys ara a Menorca, no? Tinc entès, i aleshores ha fet una barreja de català de Menorca, català de València, català de Catalunya, i al final doncs, té el seu propi català,
sí,
que és molt
bonic,
per cert.
Jo tinc el DG valencià, però moltes expressions catalanes que ja tinc incrustades al cervell. Escolta, comencem pels temes que ens has portat. Jo vaig llegint, com sempre faig, els teus inputs, i tu ens expliques i ens comentes, d'acord? A veure, un regal de Reis, perfecte, aquest concepte per aquesta setmana, un regal de Reis de la comunitat de TC.
Doncs sí, mira, perquè la comunitat de TC, jo això no ho sabia, i com que encara queden 3 dies perquè ses majestats arribin a casa nostra,
sí.
Escolta, he vist una cosa molt curiosa, que és que la comunitat de TC, concretament el germà Bernat, han fet un joc de taula,
sí,
que es diu Quèlia. Per què es diu Quèlia? Doncs mira, es diu Quèlia perquè el segle IV després de Crist hi va haver un espai remot d'Egipte, que no sé exactament on era, un grup d'homes i dones se'n van anar al desert a la recerca de Déu. I en allà estaven en petites cabanes que justament s'anomenaven Quèlia.
Quèlia.
Aleshores, allà havien de fer supervivència, perquè era, òbviament, un lloc, en fi, hostil, cultivar la terra, sí, lluitar contra ells mateixos, aquesta solitud, etc. Bé, i a partir d'aquí s'ha fet aquest joc de taula. Doncs, escolta, és una aventura interessant, ara que estan de moda els jocs de taula.
Home, és una bona idea per
regalar. I tant. Jo per això encara estem a temps. Llàstima que no es pot comprar aquí, s'ha de fer per internet, bueno, però jo ara fa un moment he comprovat que, efectivament, és fàcil de comprar-lo.
Sí.
Val 20 i pocs d'euros.
Sí.
És per gent a partir dels 12 anys, dura uns 50 minuts, i el trobareu, ja et dic, posant senzillament a TZ, a comunitat de TZ, veureu que hi ha un apartat on te diu botiga virtual, i la botiga virtual, una de les coses que es poden comprar és aquest joc.
Doncs escolta,
jo et ben asseguro que el compraré, perquè a més combina ecologia, ajuda mútua, un punt també d'espiritualitat. O sigui, em sembla que pot ser una cosa interessant. No,
home,
hi he jugat mai, eh?
No, jo crec que no existeixen massa jocs o massa regals, podríem dir, per aquests dies que demanen els Reis, que tinguin aquesta connotació una mica cristiana i a la vegada sigui atractiu.
Sí,
no?
Sí, sí. Bueno, és del que es tracta. O sigui, jo estic segur que han fet una cosa atractiva, perquè, esclar, es tracta de distreure's, però... Sobretot veig que per gent jove, adolescent, joventut, sí, i tal, pot ser molt interessant, perquè, insisteixo, posa damunt de la taula, i mal també hem dit, això, l'ecologia, però també un punt d'espiritualitat, la supervivència, perquè aquesta gent estaven allà, com et deia, en un lloc molt complicat per viure, i per tant van tenir que fer de tot. No sé,
que no li regalés, que no li demani...
La fotografia, jo el compraré, això sí que ho puc dir, que avui o demà mateix,
perfecte,
suposo que no m'arribarà per Reis, però en tot cas l'encomanarem a ses majestats si no el puc comprar jo, tu.
Doncs ja et dic que estic pensant regalar-hi a la Paula, perquè jo crec que li anirà molt bé un joc d'aquestes característiques.
Vinga.
Escolta una cosa, si el compres un dia el portes i fem una partideta aquí.
Va.
Aquí en directe. Som-hi. A veure què passa. Segon input, aquest m'agrada molt, a veure què m'expliques. Consagrada catedral a Bahrein.
Sí, jo trobo que és d'aquelles notícies que passen una mica desapercebudes, i per mi és una notícia espectacular. Mm. El vicariat d'Aràbia del Nord, que comprèn Bahrein, Kuwait, Qatar i Aràbia Saudí, hi ha aproximadament 2,5 milions de catòlics, que són majoritàriament treballadors d'aquests migrants de països de Llatinoamèrica, de Filipines, etc.
Estem parlant que és un país majoritàriament musulmà.
No, són quatre països. La catedral s'ha ubicat, després de 7 anys que ha trigat a fer la construcció, s'ha ubicat a Bahrein. Bahrein, segur que molta gent igual no sap ni ubicar massa. Bahrein és sobretot un arxipiélag. Són unes 30 illes aproximadament, molt pocs habitants, uns 750.000 habitants, d'entre els quals n'hi ha uns 90.000 catòlics. Però és diferent a la resta de països d'aquests del Golf Pèrsic. Per què? Doncs perquè és l'únic país d'aquesta zona on no hi ha limitacions per a l'exercici d'una religió que no sigui la musulmana.
Ah, hi ha més llibertat allà.
Hi ha una llibertat pràcticament absoluta.
Absolut.
De fet, tant els jueus com els cristians de diverses confessions poden practicar-la amb llibertat. A tal punt és així que aquesta catedral, el solar l'ha regalat el rei de Bahrein.
Uh-huh.
Són 9.000 metres quadrats que ha regalat. És una catedral enorme. Jo ara penso que té 2.300 seients, dues capelles, dues sales, etc. La poden practicar, malgrat que és catòlica, també es pot habilitar per ritus d'altres
confessions
cristianes.
Sí.
I en el seu moment, també, a l'any 39, que hi va haver la primera església catòlica, també els terrenys els va cedir també el rei de Bahrein.
Uh-huh.
Què m'impressiona d'aquí? M'impressiona, a part del fet en si mateix, de que aquests 90.000 catòlics que viuen al país omplien les esglésies. Fins ara només hi havia una església i una capella, una església a ben bé la capital i una capella cap a les rodalies, diguem-ne, o als suburbis. Doncs, escolta, saps quantes misses feien de divendres a diumenge?
A veure,
25 misses cada setmana de divendres a diumenge.
25.
Plenes.
A plenes, eh?
Plenes a vessar, que no s'hi cabia. O sigui, hi havia fidels que havien de seguir la missa des de fora.
Des de fora.
Aleshores, aquesta catedral és molt important, no solament perquè és 90.000, perquè són 90.000 persones, només, sinó que pensem que hi ha països on no solament no està ben vist, sinó que està prohibit i penat, com Aràbia Saudí. Aràbia Saudí només es pot practicar la religió bé a les zones de les ambaixades, al territori d'ambaixades occidentals cristianes, i d'alguna manera hi ha una certa, en fi, màniga ampla en el que serien els domicilis particulars. Però està prohibit i penat practicar qualsevol tipus de religió. I hem dit a l'inici que hi ha uns 2,5 milions de catòlics en, aquestes, en aquests quatre països als que m'he referit, Bahrain, Kuwait, Qatar i Aràbia Saudí. I aleshores també es pretén que aquesta catedral de Santa Maria, serveixi perquè persones que necessiten seguir amb aquesta fe viva d'alguna manera, més enllà del que és la vivència immediata, es puguin traslladar algun dia, algun cap de setmana, atès a estar tocant, per exemple, a Aràbia Saudí, puguin traslladar-se allà per fer, diguem-ne, un seguiment comunitari d'aquesta fe, que moltes vegades es requereix. No tot pot ser, no tothom té la força i l'espiritualitat per seguir una fe des d'una perspectiva absolutament il·limitadament personal.
Jo vull fer un apunt, ja t'ho estava comentant fora de micro, perquè aquesta catedral...
Sí, no ho sabia, això, veus?
Aquesta catedral té una particularitat. Ara publicarem a les nostres xarxes socials, al nostre compte de Twitter, @caminsestel, algunes imatges, perquè respon a una idea que va sorgir del Concili Vaticà II. Nosaltres tenim la idea de temple com a la nau principal, el temple al fons, sí, la nau central, etc. I aquesta nova estètica posa l'altar al centre del temple, amb molta llum, molt lluminosa. I és el projecte de la catedral de la Nostra Senyora d'Aràbia, es diu així, del contigu bisbat, va fer un concurs internacional. I el va guanyar el 2014 el grup d'arquitectes dirigit per Matia del Petre, que és des de fa dècades col·laborador de Quico Argüello, iniciador del camí neocatecumenal. Les esglésies neocatecumenals responen, neocatecumenals amb aquesta estètica, són esglésies cristianes catòliques de tota la vida, però responen a aquesta estètica i val la pena veure aquestes imatges perquè és una renovació de l'estètica on el temple ajuda a sentir-se amat per el Senyor, perquè hi ha molta bellesa en el temple i crec que tu ho has vist perquè has vist les fotografies. O sigui que a mi em sembla un detall prou espectacular, com tu dius. I vinga, si vols passem de tema, perquè el segon input que m'has enviat és bloquejats fons estrangers a l'ordre de la Mare Teresa. Què ha passat aquí?
Mira, la Índia és un país molt curiós amb aquest tema. Sí? A mi m'empipo una mica perquè la Índia és una potència nuclear, és una potència militar, té moltíssims milers de milionaris, és un país emergent amb tecnologies i tot això conviu al costat d'una pobresa extrema.
Extrema, i tant.
Extrema vol dir de morir-se de fam. Vol dir morir-se de fam. Bé, aquí l'Orde de la Mare Teresa de Calcuta segueix, per tant, sent necessària. I jo, que havia treballat amb ONGs també vinculades a la Índia, ja aleshores vaig detectar una cosa molt curiosa, que és que aquest govern, insisteixo, paradoxal, en aquest moment nacionalista, posa traves a les ONGs. Posa traves a les ONGs, malgrat que són les que estan una mica salvaguardant que aquestes persones que viuen amb la misèria més absoluta, pensem que és un país de castes. L'hinduisme és qui ha posat en marxa, qui va posar en marxa ja fa molt, molt de temps, milers d'anys,
sí, sí,
el sistema de castes. Doncs ara, en aquest cas, al·legant problemes de tipus burocràtic, ha prohibit a la Orde de la Mare Teresa de Calcuta que vinguin fons de l'estranger cap allà. O sigui, fixa-t'hi la paradoxa.
Però, escolta, i què aleguen per negar-s'hi?
A veure, la formalitat... Sembla que el tema de fons és un altre. L'aspecte formal és de tipus burocràtic, ja, que si no s'ha demanat a temps, en fi, aquelles coses,
sí,
de l'administració,
sí,
que també, malauradament, també en aquest país
també,
ho sabem sí, prou, sí, bé. Sembla ser que el tema de fons és, efectivament, hi ha un partit nacionalista en aquest moment al govern, i darrerament s'han produït atacs a cristians per part d'hinduistes radicals que han acusat a l'Orde de la Mare Teresa de fer proselitisme a favor del catolicisme. Concretament s'ha dit que els feien pregar, que llegien la Bíblia, cosa que ha negat aquesta Orde, dient que no, que ells estan per alleugerir el patiment i de totes les persones que ho requereixen, però... Fixa-t'hi, torno a dir, la paradoxa. És a dir, el que està fent la Índia, com a tal, és prohibir que fons estrangers, de donants estrangers, vagin a entitats de la Índia per alleugerir el dolor i el patiment dels indis.
És que no té cap sentit. És una...
Sí, 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 però torno a dir que la notícia és ara, és d'aquests dies, sí. Però que jo fa ja 10 anys o així que havia tingut una vinculació amb una ONG que treballava a la Índia i on teníem molts recursos allà dedicats a les persones necessitades, trobàvem moltíssimes dificultats per part del govern de la Índia per desenvolupar la nostra activitat. Sempre eren problemes, sempre eren això, papers que faltaven, sempre eren autoritzacions... Bueno, és una cosa una mica paradoxal. Jo crec que el govern de l'Índia faria bé en fer una reflexió i potser deixar-se de tantes armes nuclears i tants exèrcits.
Hombre,
Tanta tecnologia i aprendre que el més important a la vida és menjar cada dia, tenir un sostre sobre el que aixoplugar-se.
I la dignitat.
Exacte, i garantir la dignitat de tots els seus ciutadans i ciutadanes.
Escolta, sense escapa el temps, la primera vegada de l'any que dic aquesta frase mítica. Vinga. Ja en aquest programa, sense escapa el temps, però escolta, perquè vull que, com a mínim que em facis un titular del darrer input, perquè m'ha cridat molt l'atenció i m'ha... No sé, és d'aquests que m'agraden. Abaixar impostos? És una pregunta el que m'has escrit. Abaixar impostos,
sí,
titular.
Sí, ara, titular, perquè ara els moviments populistes... no solament aquí a Espanya, sinó també a l'estranger, sembla que el paradigma de la bona gestió és abaixar els impostos. I la meva tesi, que si vols el proper dia la...
Sí, sisplau.
Intentaré desplegar una mica, és dir que això no funciona així. Que si volem garantir un estat de benestar i un estat amb una equitat per tothom, els impostos han d'existir i els impostos s'han de pagar.
Doncs ens has de convèncer.
Així ho farem.
I Àngel Miret, mil gràcies, com sempre. Encantats
gràcies
de començar l'any amb tu i un plaer escoltar-te i reflexionar amb tu. T'esperem properament, eh?
Vinga.
Vinga, publicitat i retornem amb la nostra secció Pachamama. Ja tenim per aquí la Maria Mercès.
Ràdio Estel us desitja bones festes.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Hi ha una cosa d'amistat amb les cançons i d'amor, i quasi de sexe, no? Molta líbido, nen, quan fas un disc.
Amb Rafa Sanahuja.
Hi ha un desig brutal fas un disc.
Sí, sí, sí.
I altres persones que expliquen coses. Pachamama.
Justament ara, 9:15 de la vesprada, anem molt malament de temps. No és habitual, eh? Controlem bastant bé el temps en aquest programa, estem orgullosos, crec que és la nostra major virtut, però avui, per ser el primer dia i estem una mica desentrenats, doncs ens està passant. Maria Mercès, bona vesprada.
Bona vesprada.
I bon any.
I bon any.
Com prova l'any? Estàs contenta amb aquests 3 dies que portem?
Bueno, una mica de tot, no? Com cada any, realment.
Una mica de tot, en 3 dies, eh?
Sí.
Bueno, ja està bé, jo també puc afegir-me a aquest comentari. Bueno, Maria Mercès, cada 15 dies, ara ja fa una mica més perquè hem tingut la setmana de vacances, fem aquest recorregut per les problemàtiques que pateix la Mare Terra, un tema que està a l'ordre del dia, que cal conscienciar-nos, cal conèixer més, i per això ens visita. L'últim dia ens parlaves dels drets dels animals i també de l'ecofeminisme, aquest concepte.
Exacte.
Avui crec que ens parlaràs d'una cosa que, bueno, que tot té a veure amb la cura de la Mare Terra, però diferent. De què ens parlaràs avui?
Tot té a veure, però és una miqueta diferent. Sí. Avui introduïm el tema del malbaratament alimentari i també una miqueta entrarem al reaprofitament alimentari, que m'agrada sempre fer problema-solució.
Molt bé, clar, home, clar, és el que
perquè
es tracta.
Si no, clar,
si només plantegem el problema, la solució està bé plantejar-la. Tot i que hi ha persones que no volen solucionar els problemes, només volen saber-los.
Sí.
Això està bé. Jo tinc persones properes que les passa aquesta cosa. Llavors, crec que has participat en aquestes vacances aquest cap d'any en alguna activitat amb alguna associació i ens la vols presentar una mica.
Exactament, doncs el dia 29 de desembre vaig participar amb una companya de pis a l'Espigolada Popular del Prat.
La que va venir.
Exacte, amb
la
Laila. Fem activismo ecopiscil, que li diem.
Molt bé.
És broma, però... vam participar a l'Espigolada Popular del Prat,
sí.
Amb la Fundació Espigoladors, i bàsicament doncs, vam anar a recollir bleda amb aquesta fundació. Vam recollir 1.600 quilos de bleda, unes 30 persones que vam ser fins
perdona,
a...
Perdona, quants quilos has dit?
1.600.
1.600, eh?
Sí, una aproximació dels membres de la Fundació.
És molta bleda, és molta bleda.
És moltíssima bleda. Sí, però n'han arribat a recollir molts més de quilos en les espigolades populars. Era l'última que feien aquest any i ens hi vam sumar.
Fantàstic.
I en aquesta espigolada doncs, vaig poder entrevistar el Carles, que és membre de la Fundació, i li preguntava doncs, què és Espigoladors.
Molt bé, el podem escoltar.
No? Què vol dir això d'espigolar? Espigolar és una activitat que es feia abans, quan havia acabat la collita majoritària del blat, la gent amb pocs recursos anava a buscar les espigues que havien quedat en el camp. No? D'aquí surt aquest verb espigolar, que nosaltres n'hi diem espigolar, però a cada lloc del món hi ha un verb per aquesta acció, vull dir, no hem inventat res els catalans això, sinó que és algo que s'ha fet arreu del món sempre, i el que hem fet nosaltres a la Fundació és portar-ho una mica al segle XXI, d'acord? El que fem bàsicament és ens dediquem a buscar productors de fruita i verdura que tenen camps com aquest camp de bledes, que no han pogut collir doncs, per qüestions estètiques o qüestions de preu, no? Mida, forma, color, o que el preu de mercat està al terra perquè hi ha un excedent, ja el mercat bafar de bledes doncs no la paguen, o que entra, en el cas de la bleda no passa tant, però amb altres cultius, entra producte d'un altre país a meitat de preu i se'ns queda producte. Això fa que a Catalunya s'estigui llançant un 40% dels aliments.
Llavors, collir espigolador, definició de diccionari, però ell ens ha actualitzat perquè diu que el concepte és aquest, però que ells ho han actualitzat al moment actual, no?
Sí.
Però la idea és recollir les espigues que han quedat al camp després de la sega, que realment és això, l'aprofitament de tot, no?
Mm-hmm, exactament, ells el que fan és, que és molt interessant, perquè parlen amb petits productors d'aquí de Catalunya, perquè la fundació és d'aquí, tot i que ara mateix estan com fent vincles amb altres fundacions arreu del país. Però la idea és doncs, parlar amb els productors locals i si fan una collita i tenen doncs, excedents, passar doncs, amb els voluntaris i voluntàries que participem a la Fundació, a la seva borsa de voluntaris, i recollir el que sobra. I el més interessant és que no només es recull, doncs, jo què sé... perquè s'ho puguin endur els voluntaris, que també, no? Jo em vaig endur unes quantes bledes a casa, sinó que la idea...
6 quilos, alguna que caigui.
Clar, alguna tiene que caer, no? Però és que la idea principal és recollir-ho per portar-ho doncs, al Banc d'Aliments o a altres petites fundacions, en aquest cas la Fundació Àurea, que va participar a l'anterior Espigolada, o a petites botigues agroecològiques que neixen i doncs, necessiten una miqueta d'ajuda.
Molt bé.
I és molt interessant perquè doncs, introdueixes a persones que no estem vivint al camp o que no tenim contacte amb el camp en aquest món i alhora doncs, ajudes no, a qui
més
ho necessita.
A mi em sembla una activitat molt interessant per això mateix que estàs dient, perquè barreja diversos aspectes interessants i que es poden aprofitar i que ajudes per un costat i per un altre. Tot i que jo m'apuntaria més... és que jo la bleda, el tema bleda, no és el meu.
Se'n fan de totes, de síndria, de...
Aquí em tens. A la síndria ja em tens.
Sí.
Directament, allò quan està dolceta. Perfecte. Crec que el Carles et va comentar alguna cosa més.
Sí, em va comentar alguna cosa més. Jo li vaig preguntar per la importància d'allò que fan i em deia el següent.
Més aviat podríem dir que són ells que ens ajuden a nosaltres, no? Perquè ells no planten això amb la intenció de donar-nos-ho, sinó que al cap i a la fi s'hi troben. Hi ha cultius en què aquesta relació sí que és un win-win, no? Per exemple, la patata. Ells cullen la patata, fan la collita principal, però tota la petita lletja, torta, massa grossa i tal, no es pot vendre. Però l'han de treure del camp, perquè si no són llavors que germinen i tal. Llavors aquí sí que és una associació boníssima, perquè nosaltres anem, els hi traiem la patata, els estalviem les seves hores de feina de treure una patata que hauran de tirar en un marge, i nosaltres la canalitzem a una entitat social i li donem una sortida. I més enllà d'aquesta part alimentària, hi ha una part molt important del cap i a la fi de recursos cremats, no? O sigui, el malbaratament alimentari, segons el que ens diu la FAO, arreu del món estem parlant d'un 30% dels aliments, països rics un 40%. Tots els recursos que s'han cremat per arribar a fer aquest 30% d'aliments que es llencen equivaldrien a que si el malbaratament alimentari fos un país, seria el tercer país més contaminant del planeta. Darrere de Xina i d'Índia. Per tant, totes aquestes bledes que es queden aquí no només és un una cosa que faci mal a la vista, perquè es menja que es llença i tal, sinó també hi ha una qüestió de consum de recursos i hi ha una qüestió d'ecologisme darrere importantíssima, de recursos que s'han invertit i que s'estan llançant.
Escolta com s'explica el Carles, eh? I a més aquest testimoni que va recollir m'agrada molt perquè sents el vent, sembla que estiguis allà enmig del camp amb la bleda.
Estàvem allà.
Amb la bleda, ens portes l'activitat aquí a l'estudi, fantàstic. Escolta, abans de despedir-te, tu ens has dit que volies donar-nos també alguna
alguns tips.
Alguns tips, vinga, doncs.
Però també ha de ser un win-win, eh? Com deia el Carles, win-win. Perquè
m'agrada molt aquesta expressió, aquí al Camins som això, un win-win.
A mi m'agradaria preguntar als oients quins hàbits tenen a la cuina, diguéssim, no, a l'hora de cuinar.
Ui.
Per aprofitar aliments o no malbaratar-los. Perquè és que jo ara començo a fer coses que els hi comento a gent, doncs, bueno, amb gent més gran, no? Gent tan jove, i em diuen, és que això ja es feia abans, no? Oh. O sigui, ara estàs fent coses que abans ja es feien, que estos de perogrullo. Bueno, pues, no sé, aprofitar el que sobra d'algunes verdures per fer un caldo, coses d'aquestes, no? Sí. Un brou. Doncs jo volia preguntar també als oients què fan a la cuina per no haver de llançar aliments, no? Quins truquitos tenen, perquè al final també és una qüestió econòmica, no només de sostenibilitat. Vale. En el nostre cas, bueno, en el meu cas, i un consell que jo volia donar per aprofitar aliments és classificar una miqueta la nevera. És a dir, si acabem de comprar coses, no les posem al davant, posem-les al darrere, que és una cosa també molt de perogrullo, no?
Allò per aprofitar primer el que es malbaratarà primer.
Clar, exactament. També no comprar en
excés. Això la meva sogra ho té molt present, ja t'ho dic.
Veus? És que, no, és que generacions passades això, vamos, ho tenen superpresent, però ara mateix s'està perdent. I el fet és que la major part dels aliments que es tiren no són aliments cuinats. És a dir, més del 80% del que es tira és que està envasat, que s'acaba de comprar, que és fresc, que no s'ha cuinat, i llavors es llença.
Ja veus.
És a dir, que la previsió s'ha de fer abans de comprar, no estan a casa ja. Uh-huh. Això i altres moltes coses. Per exemple, el batch cooking també és una bona opció.
A veure,
cuinar.
Batch cooking.
El batch cooking és cuinar doncs, potser per tota la setmana.
Ah, vale.
I, sí. Si congeles, doncs els aliments es mantenen durant més temps peribles. I després el descongelar, que és molt interessant, si descongeles a la nevera, fas que la nevera gasti menys energia, perquè detecta que les temperatures són més baixes, i win-win. Tot és un win-win.
Tot és un win-win. Escolta, Maria, t'hem d'acomiadar. Em sap molt greu, perquè aquest tema d'avui m'ha tocat la patata, mai millor dit, la patata i la bleda, però podem agafar aquestes idees el proper dia, començar per aquí, perquè ens donis més idees per aprofitar, i farem l'enquesta preguntant els truquillos de la gent per aprofitar, vale?
Vinga.
Maria Marcet, moltes gràcies. Pauseta i la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Atura't i respira. 365 reflexions dels monjos de Montserrat per una vida més plena. Breus pensaments de Bernabé Dalmau, Lluís Duc, Manel Gasc, Hilari Reguer, Josep Maria Soler, Evangelista Vilanova i molts altres monjos. Una frase per cada dia, per agafar empenta, per refer-se, per pensar, per meditar, per aturar-se i respirar. Un llibre de publicacions de l'Abadia de Montserrat. Demana-la a la teva llibreria.
Camins. De dilluns a divendres,
de 8 a 9 de la vesprada,
compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat.
A Ràdio Estel.
Presenta la persona per dintre i per fora. I us parla
Rafa Sanahuja. La veu de Càritas.
Doncs vinga, seguim endavant i és el moment en què posem el focus a la tasca social, com sempre tan i tan important, social, solidària, d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera doncs, sublim, meravellosa, que hem de dir els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Per tant, comença la veu de Càritas aquí i ara, com sempre, amb el suport d'Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Bona vesprada i bon any.
La segona vesprada d'avui, perquè abans ja s'has acompanyat explicant-nos aquests detalls.
És veritat, sobre el nou és veritat.
Vispre, sí. Ja se t'havia anat el santo al cielo.
Coses que passen.
Doncs vinga, ens hi posem en l'actualitat perquè Càritas Internacional ha presentat la nova campanya Junts, actuar avui per un demà millor, inspirada en les encícliques Laudato Si i Fratelli Tutti del Papa Francesc.
L'objectiu és crear comunitats de cura, així es diu, per implementar noves activitats i iniciatives, especialment en les comunitats de base, que lluitin contra la pobresa, tornin la dignitat als exclosos i protegeixin la natura en l'esperit de l'ecologia integral. Aquesta campanya mundial funcionarà fins al desembre de 2024 i demana a les comunitats que promoguin tres tipus d'accions, que són concretament conscienciar sobre la necessitat de restaurar, protegir i renovar l'accés als recursos naturals, dur a terme accions d'incidència política i sensibilitzar les comunitats locals per fomentar canvis d'estils de vida.
I una notícia que no ens agrada donar, però que també té tota la lògica, i és que, seguint les recomanacions de salut, es va haver d'ajornar el cinquè sopar solidari de Càritas Diocesana de Girona.
Sí, malauradament va passar això, sí. I és que Càritas Diocesana de Girona havia preparat amb molta cura la cinquena edició del sopar solidari que havia de tenir lloc el dimecres 15 de desembre al Mas Marroc de Vilablareix, al Gironès, el sopar de compromís. Càritas Diocesana de Girona ha agraït el suport, el compromís i la comprensió dels qui havien d'assistir a aquest sopar. Alhora ha informat que s'està coordinant amb el Mas Marroc per poder fer el sopar durant el primer trimestre d'aquest 2022.
I el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Caldes treballa conjuntament amb Càritas Caldes, sota l'empara de Càritas Diocesana de Terrassa, per dur a terme un projecte d'habitatge social i assequible a la rectoria del Remei, al Santuari del Remei.
Ens referim, lògicament, Rafa, a Caldes de Montbui, perquè n'hi ha molts de Caldes, a la diòcesi de Terrassa, al Vallès Oriental. El projecte té com a objectiu allotjar aquelles famílies en situació de vulnerabilitat fins que hagin assolit l'autonomia per sortir-ne en condicions, afavorint els processos de desenvolupament personals o també familiars i generant les eines necessàries per fomentar l'autonomia i la inclusió social, així com l'exercici dels drets fonamentals. El desenvolupament del projecte parteix, doncs, d'un acompanyament per posar la persona en el centre de la intervenció, fent-la partícip del seu procés.
I finalment, encara donarem algunes notícies breus al final, però recordem que AEVALL i Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, van posar en marxa el 2 de desembre el projecte #360graus, acompanyament, orientació, inserció i empresa, que es portarà a terme fins al 30 de novembre d'aquest any que acabem d'estrenar, el 2022.
360 graus sí. Amb el coixinet davant és un projecte integral d'orientació i inserció adreçat i adaptat a les necessitats de les persones que actualment es troben sense feina i en situació de vulnerabilitat, com dèiem, una vulnerabilitat causada pels efectes socioeconòmics de la crisi del Covid-19, tenint en compte també les necessitats reals de les empreses.
I vinga, per terminar aquest bloc de notícies, tres de ràpides, repletes de solidaritat. La primera, que un any més Càritas Diocesana de Lleida ha participat en la campanya Els seus drets en joc, que promou Creu Roja Joventut dins del programa La Joguina Educativa.
La iniciativa, amb repercussió a tot el territori català, té la finalitat de poder garantir joguines noves, no pas sexistes, bèl·liques ni cooperatives, sí, als infants. Cooperativa sí, evidentment, als infants que es troben en una situació de vulnerabilitat. El dilluns, dia 20 de desembre, es va fer el lliurament de les joguines a les famílies per als més petits de la casa.
També podem destacar que el programa Tarragona Acull, gestionat per Càritas Interparroquial de Tarragona i les Càritas Parroquials de la ciutat, integra diversos serveis de suport a persones i famílies vulnerables.
Doncs sí, el programa ha fet possible l'acompanyament i l'ajuda per cobrir les seves necessitats bàsiques a més de 3.600 persones gràcies a la participació generosa d'un gran nombre de voluntaris, a més del corresponent suport dels professionals.
I finalment us expliquem que la cantant i autora espanyola Pastora Soler interpreta aquest any la ja tradicional Nadala de Càritas Espanyola.
En el portal de Belén hay estrella, sol y luna. La vida...
La finalitat d'aquesta Nadala és recaptar fons amb finalitats socials i reforçar la tasca humanitària i d'ajuda a les famílies en risc d'exclusió i pobresa. Pastora Soler ha escollit la Nadala popular Pastores Venid,
que estem escoltant, estem escoltant.
Efectivament, sí, sí. I que cada any per Nadal omple d'alegria les llars de milions d'espanyols i que ella interpreta en una versió amb el seu característic estil flamenc.
Ole, ole.
Efectivament, Pastora ha afirmat que quan li van proposar interpretar aquesta Nadala de Càritas per Nadal 2021, no ho va dubtar ni un instant.
Doncs amb Pastora Soler et donem les gràcies, Ignasi.
Gràcies, de no sé quantes vegades ens hem saludat avui, però gràcies.
Totes les que calgui, Ignasi. Mai són suficients. I vinga, de seguida l'entrevista, avui un testimoni que ens arriba des de Girona. I avui el nostre testimoni té com a punt de referència la diòcesi de Girona. Parlem concretament de Nadal Solidari en un gran centre comercial que és l'Espai Gironès i que s'ha organitzat a benefici de Càritas per fer front als efectes de la pandèmia. De què es tracta tot plegat, Ignasi?
Doncs mira, Rafa, hi ha aquests dies, fins aquest proper dimecres 5 de gener, sí, un tobogan.
Tobogan, tobogan.
Sí, sí, això...
És que el nom ja...
Això suposa emocions importants. Un tobogan instal·lat al pàrquing exterior del centre comercial amb fitxes d'un donatiu mínim d'un euro. Tot el que s'acabi recollint es destinarà íntegrament a l'entitat catòlica, a Càritas. La campanya ha estat apadrinada per la capitana de l'equip de bàsquet Uni Girona, Laia Palau, i els periodistes Maria Xinxó i Aleix Pariser.
Ah, i Aleix Pariser. Aleix
Aquest
Pariser.
El coneixes, Rafa?
El conec, l'escolto de vegades.
L'escoltes,
l'escoltes.
Molt bé,
sí,
molt bé. Recordem que el Covid-19 ha fet créixer molt la xifra de persones necessitades d'ajuda i amb risc d'exclusió social. La campanya es va posar en marxa el 2 de desembre passat i s'allarga fins aquest dimecres, com dèiem, Vigília de Reis. Uh-huh. El tret de sortida de la iniciativa solidària va comptar amb la presència del gerent del centre comercial, Pau Jordà, que ens acompanyarà avui els propers minuts, i sí, la directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, a banda dels principals padrins.
I tinc més detalls perquè l'atracció és aquest tobogan de gel sintètic. Tobogan de gel sintètic, el concepte. Amb el lema llançat per Càritas, es pot viure aquesta experiència amb uns flotadors comprant prèviament una fitxa al punt d'informació. Té bona pinta. Jo crec que el que ho fa, el que ho faria segur, és el triatge, ja t'ho dic, Ignasi, perquè és molt d'aquestes coses. Sí,
doncs,
sí, sí, sí.
Doncs bé, quan torni ja li proposarem. Si vol fer-lo, que sàpiga el Joan que l'horari per fer ús de l'atracció és d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Dels dies que queden, demà és horari normal, però aquest dimecres 5 de gener serà d'11 del matí a 6 de la tarda. Uh-huh. Es tracta d'una atracció oberta a tothom que hi vulgui participar. Els menors de 4 anys han d'anar acompanyats, lògicament, per un adult. Sí. Encara que no s'utilitzi l'atracció, per tant, no hi ha excusa, pot fer igualment el seu donatiu. Ara, té bona pinta això. A més, és molt gràfic, molt pedagògic. Llança't per Càritas.
Correcte, és que encaixa perfectament en aquest cas l'eslògan i l'activitat. I a què es dedicarà la recaptació, Ignasi?
Doncs hem dit que es dedicarà a Càritas, però concretem una mica més. Els diners recollits es dedicaran concretament a dos projectes que Càritas Diocesana de Girona té en marxa. D'una banda, es finançarà la cobertura de necessitats bàsiques per a les persones que no disposen de prou recursos econòmics per cobrir-les. I d'altra banda, el segon projecte està destinat a garantir les oportunitats d'infants i joves en risc d'exclusió social.
Doncs vinga, per parlar una mica més d'aquesta iniciativa, ens acompanya el gerent de l'Espai Gironès, que ja hem esmentat abans, el Pau Jordà. Pau, bona vesprada.
Què tal? Molt bona tarda.
Bueno, gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí a la veu de Càritas, ara em sortia el nom de la secció. És que tornem de vacances i la cosa està una mica... Estem una mica allò al ralentint encara. Bueno, Pau, com
un
està...
Un plaer ser aquí amb vosaltres.
Igualment nosaltres.
Pau, com està funcionant aquesta campanya solidària a favor de Càritas Diocesana de Girona?
Doncs mira, està funcionant prou bé. La veritat és que estem bastant satisfets o molt satisfets de com està anant, perquè avui a final del dia, encara no hem acabat perquè queda mitja hora per tancar, sí, però avui al final del dia haurem arribat ja a les 7.800 donacions.
Molt bé.
Lo qual està realment molt bé. Estem molt i molt satisfets.
I tant que sí.
I tant. Què representa, Pau, aquesta acció de responsabilitat social, perquè es diu així en el llenguatge empresarial també, no?, per a una gran empresa com és l'Espai Gironès, ajudar Càritas amb aquesta acció?
Sí, mira, nosaltres estem molt contents de fer aquestes coses. Ja fa 11 anys, perquè aquesta és l'onzè Nadal que fem campanya solidària, fa 11 anys, juntament amb la responsable de màrqueting, vam decidir que el mes de desembre que és comercialment el millor mes de l'any, no faríem campanya comercial. Vale? És a dir, que ens volíem allunyar d'allò que veiem tots pel carrer al desembre, no? Tants de llums, llums de Nadal en tenim, lògicament, però tants de llums, i el Nadal és màgic, el millor Nadal, bé, totes aquestes coses, no? Què passa? Que hi ha molta gent per qui, malauradament, el Nadal no és tan màgic com a tots ens agradaria. I vam pensar que era la nostra responsabilitat el poder canalitzar una part d'aquest Nadal cap a accions de solidaritat. I, per tant, vam començar el 2011 amb una acció que en aquell moment era més a benefici d'UNICEF, però llavors ens va venir la segona part, que vam dir, escolta, aquí hem de fer coses que beneficiïn directament, molt més directament, el territori que tenim al costat, perquè al final no només hi ha gent que ho està passant malament lluny, sinó també molt més a prop nostre, no? Mm-hmm. Per tant, d'alguna forma, d'aquí van sortir la idea d'aquestes campanyes. Vam fer amb el Banc dels Aliments, ja n'havíem fet a benefici de Càritas, un altre any vam plantar arbres, un altre any vam fer a benefici de la Fundació Pasqual Maragall de la lluita contra l'Alzheimer, i enguany, després de la pandèmia, vam dir, ostres, és que hi ha molta gent que ho està passant malament aquí al costat. Ho sabíem per la Dolors Puigdevall i el seu equip, la directora de Càritas de Girona, i vam, els vam anar a veure, evidentment l'entesa va ser immediata, 2 minuts, i estem contentíssims de poder fer aquest tipus de campanyes per Nadal. Estem molt i molt contents.
Fantàstic. Avui ens acompanya Pau Jordà, gerent del centre comercial L'Espai Gironès, que és un centre molt gran, amb gent de mitja província de Girona i amb presència de grans cadenes de moda. Aquest any, malgrat les dificultats que viu el sector del comerç, aquesta empresa ha dedicat, com ara ens explicava el mateix Pau Jordà, un espai enorme a l'acció. Creu vostè que iniciatives com aquesta poden ser un bon referent per a altres empreses?
Nosaltres ho esperem. Nosaltres esperem que sí, i n'hi ha moltes. A la província de Girona, afortunadament, hi ha moltes iniciatives solidàries per Nadal. El nostre desig és que no, això no només sigui per Nadal, sinó que puguem fer-ho tot l'any. I en aquest cas, a més, fer-ho a benefici d'una entitat com Càritas de Girona, de la qual coneixem molt bé el seu funcionament i a què dediquen els recursos, i com amb recursos molt i molt petits realment els expremen fins al final i en treuen tot el suc, doncs estem encantats de poder col·laborar amb des de l'Espai Gironès amb aquest tipus d'entitats com Càritas, no? Estem molt i molt contents.
Fantàstic. Pau, com animaries... Ai, la veu. Com animaries els que ens escolten, especialment si són de les comarques de Girona, a acostar-se al tobogan i llançar-se per Càritas aquests dies que queden de campanya? Jo crec que la iniciativa és molt atractiva. Jo, si estigués per allà, aniria, ja t'ho dic.
Dos coses o tres. Primer, perquè és molt divertit. Jo ho he provat i ja tinc...
Aquesta era la meva següent pregunta. Sí. Ho has provat, Pau?
Home, i tant.
Molt bé.
Ha predicat amb l'exemple, no?
Fantàstic.
A part del dia de la inauguració, que ens vam tirar amb la Laia Palau i l'Aleix Pariser i la Maria Xinxó, que va ser molt divertit.
Fantàstic.
Un altre dia també vaig fer 2 o 3 baixades amb la meva filla i va ser molt, molt i molt divertit. Per tant, primer, perquè és divertit.
Sí.
Segon, perquè, a més, nosaltres no vam posar cap preu. A vegades aquestes coses es fan i, doncs la baixada va... vam entendre que això no era una atracció de fira i nosaltres el que diem és, escolta, hi ha un donatiu. Uh-huh. El mínim és 1 euro, però a partir d'aquí, senyor, senyora, pare, mare, nen, nena, el que vosaltres vulgueu. Si algú vol donar 5 euros i baixar 2 vegades,
sí,
perfecte, perquè tots 5 euros van a Càritas. Si algú diu, no, jo 2 euros i vull baixar 2 vegades, doncs perfecte, 2 euros i vull baixar 2 vegades. I ens trobem amb algú que diu, escolta, jo et dono 10 euros i no em donis cap fitxa, perquè dono 10 euros a Càritas i estic encantat de la vida. No?
Per tant,
però la segona raó és perquè és pràcticament donar la voluntat sense cap preu fix, i després la raó més important, que al final, guita, tenim la sort de que podem viure un Nadal digne, però hi ha gent que no. I, per tant, en aquesta gent els hem d'ajudar. I aquesta potser és la raó, la tercera, però potser hauria de ser la primera, no? La més potent de totes.
Molt bé. Perquè,
per tant...
Sí. No, perquè, Pau, pots satisfer la meva curiositat? Perquè, clar, jo no he vist el tobogán. Com és? És rodó? És llarg? És molt alt? Fes-nos una petita descripció molt ràpida.
Sí, és un tobogán que deu tenir dalt uns 7 o 8 metres, o 9, és ample, és una mica... salvant totes les distàncies, és semblant a un trampolín d'esquí, no? Perquè fa així baixada i després fa pujada per frenar el d'allò. Puges a peu per una rampa que hi ha al costat. Ja hi ha un assistent que et diu com has de seure en aquesta mena de flotador gegant i et deixes caure i ja està. I la mateixa inèrcia del final de la baixada i la mica de pujada que fa al final et frena. Per tant, tampoc té cap perill i deu fer uns 8 metres d'alt, jo crec que 8 metres, 8-9 metres d'alt els fa.
Està molt bé i crec que ens has engrescat aquí als que estem fent ràdio i als que ens escolten també per provar-lo. Escolta, Pau, ja ens has dit que tenim per aquí 7.000 i pico euros, no?, recaptats, més o menys.
Donacions, ha dit.
Sí. Donacions. Jo parlo de donacions perquè els euros els sabrem al final.
Ah,
vale, clar. Nosaltres el que comptem és gent que va i dona.
7.800,
ha dit. Llavors pot ser que hi hagi gent que dongui un euro, gent que en dongui dos i que faci dos baixades, o gent que dongui 5 euros, no? Perquè, a més, com que es pot fer en efectiu i amb datàfon, i és un datàfon que va directe a Càritas, per tant... La dada final la sabrem quan tanquem la campanya. Però 7.800 donacions portem, sí.
Per tant, com a mínim tenim aquests 7.000 euros que segurament després seran més, evidentment. Doncs molt bé.
Efectivament.
Pau Jordà és gerent de l'Espai Gironès i avui ens ha parlat d'aquesta fantàstica iniciativa que esperem que arribi a molta gent, encara queden dos dies, i sigui de gran ajuda. Pau, mil gràcies i bon any.
De res, moltes gràcies a vosaltres, un plaer i molt bon any per vosaltres i per tothom.
Adéu-siau, gràcies.
Gràcies també, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca tan important, la que porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Gràcies i fins la propera. Si vols, em quedo a fer l'enquesta, també.
Deixem a la Maria José el seu espai.
Sí, tens raó.
Després es queixa. Vinga, fins aquí aquesta nova edició de la Veu de Càritas. La propera serà ben aviat. Tornarem. Serà d'aquí 7 dies. María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada i bon any.
I bon any. Encantat de saludar-te. Tenia ganes.
Home, jo també.
Molt bé. La nostra pregunta tuitera d'avui, @caminsestel, quina era, María José?
La superpregunta, molt adequada pel dia d'avui. Tens propòsits per al 2022?
I què ha dit la parròquia?
Amb el 17% no hi crec. Amb el 25% sí, de fer.
Molt bé.
I amb el 58% sí, personals.
La gent té propòsits, com tu, que crec que tens algun que altre. Eh?
Avui, primer dia de gimnàs.
Bravo, María José. Que no decaiga. Gràcies, María José.
A
ens escoltem
sempre.
Demà. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 75 i mig de Camins, arrencada d'any amb un home que... Para la música, Paula. S'ha tallat el cabell! Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una persona plena de propòsits immillorables, María José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, versió Carmen de Mairena, el muntatge musical a les vies de so i encara sense Disney Plus. Una salutació especial i afectuosa a tots els que ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, ànims amb la llengua abraçada pel cafè, i una no menys especial pels del directe. Esperem haver sabut acompanyar-vos degudament. Us deixem amb els companys d'informatius, amb la Diana Silva i el Pere Juventí, conductora i copilot del Rally Punt i Seguit. I nosaltres marxem, però això no ha fet més que començar. Per tant, demà ho tornarem a fer. Què farem, María José?
Farem camins. Seguiu-nos sempre.
I cuideu-vos. Gràcies.
Quan acaba el dia, comencen els camins.